La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, tactiqueros i tactiqueres. Benvinguts a La Tàctica, el programa esportiu de Ràdio Lot, que repassa el més destacat del cap de setmana, sigui de futbol, de bàsquet, o si ens hem de posar el banyador i tirar-nos a la piscina amb el waterpolo gluti, també ho farem. Primer divendres de mes, divendres dia 2 de desembre, i sí, ja estem a aquell mes màgic que arriba el Nadal, però que sí, sabem segur, és que l'esport no para a la Garrotxa. Així que comencem La Tàctica del cap de setmana. I ho fem com sempre amb la Unió Esportiva Olot. Els olotins segueixen sense guanyar i segueixen sent penúltims a la classificació. Després de les dues derrotes contra el Deportivo Aragón a casa i l'Alzira, això sí, amb una millora de la imatge dels jugadors, amb Jonathan Risueño a la banqueta, ara tornaran a tenir una altra oportunitat contra un rival directe, tot i que sembla impossible, i es tracta de l'Hércules d'Alicant, un històric del futbol espanyol. Els olotins necessiten guanyar contra un equip que acumula 4 partits sense trobar la victòria. El partit es jugarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot, des d'una hora abans, com sempre, amb Ràdio Olot. En el futbol amateur no hi ha futbol, descansen tots, menys els partits ajornats que hi ha a l'última divisió de Catalunya, la quarta catalana. No obstant, repassarem com estan les classificacions a primera, segona, tercera catalana i quarta. També parlarem del futbol femení de la Unió Esportiva Olot amb diferents veus que ens repassaran com estan les jugadores i les ganes d'aconseguir l'objectiu de l'ascens. Ja en l'apartat poliesportiu, l'hoquei Olot que visita la pista del Cerdanyol aquest dissabte a 9:15 del vespre. Els partits del waterpolo luti, el vòlei i el tenis taula i, com sempre, el bàsquet garrotxí. Això és tot de La Tàctica del cap de setmana, així que entrem a descobrir els temes de La Tàctica del divendres.
La Tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I com sempre els divendres ho fem amb rima, i és que m'ha agafat la costum de començar amb música alegre, perquè sempre que les coses van mal dades, sempre es vol estar de bon humor, i a La Tàctica ho fem així per repassar i analitzar la Unió Esportiva Olot. Diumenge, Olot té una altra oportunitat per sumar més 3 en la seva caseta a la classificació i aconseguir la tercera victòria de la temporada. Els olotins són penúltims amb 8 punts de 36, unes dades que espanten i preocupen els aficionats. Els 3 últims resultats són 3 derrotes i ja en van 6. Però aquest diumenge a l'Estadi Municipal volen canviar les coses i davant hi tindrà un històric del futbol espanyol per tombar. Es tracta de l'Hércules, que per molt que no ho sembli, és a zona de descens amb 5 punts més que els olotins. Els últims registres dels alacantins són una victòria i en els últims 4 partits un punt aconseguit. L'últim partit va ser una catàstrofe en majúscules després de caure derrotat al seu camp contra el Lleida Esportiu per 0-4. L'Hércules porta 11 gols a favor i 17 en contra, i el seu màxim golejador és l'Álvaro Hernández, conegut com el Barito, amb 4 dianes. El partit es disputarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda, una hora abans, des de Ràdio Olot, amb la transmissió d'en David Planella, amb qui connectem ara mateix, per escoltar abans una miqueta més de música. I ara sí, David Planella, ja tenim aquí amb nosaltres per parlar de la Unió Esportiva Olot amb aquesta música. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda.
La Unió Esportiva Olot, David, en hores baixes, qui també ho està en hores baixes, el seu rival, que és l'Hércules. No sé si ens pots dir una mica com està l'equip, com es troba actualment.
Doncs l'equip es troba en una situació en què necessita amb urgència sumar els 3 punts, perquè són 3 derrotes consecutives, són 5 derrotes en els últims 6 partits de Lliga, ja deixant de banda les dues derrotes a les Copes, a la Copa Catalunya i a la Copa del Rei, que ens han deixat un novembre nefast, i ara obrint el mes de desembre l'objectiu és, sens dubte, guanyar l'Hércules, que com dius, i ara en parlarem més a fons, és un rival ara mateix directe, per estrany que sembli, a la classificació, perquè es troba també en zona de descens. Però en tot cas, com deia Risueño a la prèvia, és igual, és que sigui contra qui sigui, vingui qui vingui, l'Olot l'ha d'intentar guanyar, perquè si no, cada vegada serà més complicat. Realment l'Olot està jugant amb foc, ha sumat només 8 punts en 12 jornades, és a 5 punts del play-out i a 5 punts de la permanència directa, ha deixat escapar rivals com l'Alzira, com l'Atlètic Saguntí, com el Deportivo Aragón en les últimes tres jornades, i ara està mirant a l'Eivissa, que està a zona de play-out, i el Lleida, que està en zona de permanència, és el primer que se salvaria. Per tant, la situació és complicada i l'equip necessita una victòria per confirmar el que diu Risueño, que en el dia a dia l'equip s'entrena bé, que hi ha un bon ambient al vestidor, que per tant no hi ha derrotisme, no hi ha pessimisme, però esclar, si no se suma la victòria, tot això, aquestes paraules quedaran en res.
I un Hércules, no? El rival de la Unió Esportiva Olot aquest diumenge en horari, vivent ja a 4:45 de la tarda. Un Hércules que és un equip, com dèiem, històric del futbol espanyol, que també està en hores baixes, no?
Un Hércules que es troba segurament en una de les pitjors situacions de la seva història, a segona federació, a la quarta categoria del futbol espanyol, en zona de descens, ara mateix seria equip de tercera, de cinquena categoria, i realment l'ambient a Alacant és tens, és crític, eh? Hi ha realment una crisi a tots nivells a l'Hércules. La setmana passada l'afició va cridar en massa Enrique de Misión, que és el propietari de l'Hércules, Enrique Ortiz. De moment no hi ha hagut moviments als despatxos a l'Hércules, tot i que algunes veus apuntaven que aquesta setmana es podria destituir Ángel Rodríguez. Ángel, en principi, s'asseurà a la banqueta de l'estadi municipal, serà aquest diumenge el tècnic de l'Hércules, però sap que té un ultimàtum i que se la juga contra l'Olot, perquè és que fa 4 jornades que l'Hércules no guanya, 3 derrotes i un empat en aquesta sèrie de partits, i com diem, s'ha situat 14è en zona de descens directe a tercera divisió. Un Hércules que fora de casa ha patit força, només una sola victòria i l'hem d'anar a buscar el mes de setembre, per tant fa molt que no guanya lluny del Rico Pérez. És un equip que tampoc va sobrat de gols, 11 gols a favor, 17 en contra, dels que més encaixen de tota la Lliga, juntament amb el Deportivo Aragón i el Badalona Futur, són els tres equips que més encaixen de la Lliga, i és un Hércules que nom per nom hauria d'estar a la part alta de la taula, lluitant almenys per entrar al play-off i per pujar a primera federació, però que s'ha trobat a la part més baixa, no? Segurament si analitzem els perills de l'Hércules, hi ha dos homes que estan destacant una mica per sobre de la resta, que estan posant una mica de llum a l'atac de l'Hércules: el davanter Jack Harper, autor de 3 gols, cedit pel Getafe, i l'extrem Álvaro Hernáiz, de molta qualitat i que n'ha marcat 4, és el màxim golejador d'aquest Hércules, però és que la resta són jugadors que han estat molt per sota del nivell del qual s'esperava aquesta temporada.
Ara repassàvem, no, aquestes dades de l'Hércules, amb aquests dos jugadors, sobretot en les posicions més ofensives. Què ha de fer la Unió Esportiva Olot amb Jonathan Risueño a la banqueta? Com creus que enfocarà el partit la Unió Esportiva Olot?
És un bon dubte, perquè la setmana passada va canviar una mica la cara fora de casa, al camp de l'Alzira, va jugar una mica més arreplegat, en bloc baix, esperant per sortir a la contra. No li va anar del tot malament, en el sentit que en atac va generar ocasions, almenys per empatar, tot i que al final va acabar perdent, però és que fa 15 dies contra el Deportivo Aragón van veure un Olot de Risueño que va intentar ser més protagonista a casa, no? Per tant, el dubte és què farà ara el tècnic valencià jugant a casa i contra aquest rival, no? Contra un Hércules que a priori, tot i la seva crisi, és superior i és favorit per guanyar aquest diumenge, no? Veurem. Un dels dubtes per mi és el doble pivot. Ha canviat el doble pivot en les dues últimes jornades. Contra el Deportivo Aragón va ser molt ofensiu a Murri i a Maloi i no va acabar de sortir bé. Contra l'Alzira va ser més defensiu a Mot i a Mèric Vilanova. I aquí és la sala de màquines, no? Per tant, aquí, qui ocupi aquestes dues posicions, segurament veurem quin registre té l'11 de Jonathan Risueño, que per contra, Aniol, recupera força jugadors i aquesta és una bona notícia.
Doncs sí, és una pregunta que volia fer, no? La setmana passada, quan visitàvem el Zira, hi havia molts jugadors, tant per sanció com per lesió, que no hi podien ser. Qui serà aquesta setmana?
La part bona és que recuperem els sancionats. David Vigues, per tant, en principi tornarà a l'esquerra, és l'únic lateral esquerre natural de la plantilla, i Guillem Terme, que veurem si pot jugar de titular al mig del camp, perquè de fet la segona meitat de fa 15 dies ho va fer prou bé contra el Deportivo Aragón. I recuperem també Josep Sardà, que estava lesionat i que per si podrà estar disponible amb Jonathan Risueño a la banqueta. És un davanter, un extrem que segurament ha estat dels millors en atac de l'Olot en aquest principi de temporada, un extrem diferent. En principi, per ser titular, potser arriba un pèl just, però sí que el podrem veure a la segona meitat. I qui sí que està al 100% és Sebas Coris. Risueño té el dubte de si ja col·locar-lo d'entrada o no. Sap que no es pot precipitar amb l'extrem amb l'extrem de Tossa. Veurem si el col·loca de titular o no, però que ja estigui al 100% i que hagi deixat enrere la lesió és una bona notícia. Per tant, dos efectius més per les bandes, juntament amb el bon moment de Saïd Ubà. Bé, són recursos que tindrà Risueño en atac, igual que Ernest Forgas, que es va estrenar la setmana passada marcant el primer gol a la Lliga al camp de l'Alzira, i que el tècnic també dubta de si donar-li continuïtat o no en atac, no? Veurem si és el davanter centre de l'Olot jugant contra l'Hèrcules o no, però ja se sap, quan un davanter marca és important aprofitar la seva ratxa, i per tant seria molt interessant que Forgas pogués tornar a marcar, tornar a socar aquest diumenge.
Doncs moltes gràcies, David. Recordem que l'Olot Hèrcules jugarà diumenge 4:45 de la tarda a l'estadi municipal, horari ja d'hivern, una hora abans, com sempre, amb en David Planella a Ràdio Olot i els nostres companys de Ràdio Olot amb el partit. Esperem, David, que podem cantar la segona victòria consecutiva, no, però la segona victòria a casa i la tercera de la temporada.
A veure, ja gairebé no ens en recordem de les últimes victòries i ja ens toca. Gràcies, que vagi bé.
Perfecte, anem amb Jonathan Risueño.
La tàctica amb Jonathan Risueño.
La veritat que no apareix en com estem en la classificació, perquè el grup està molt bé anímicament, està treballant molt bé, crec que cada dia millor, i jo estic molt content amb el rendiment que estem donant a cada entrenament. Sí, 100% d'acord, i a més molt, perquè a més de per la classificació, per jugadors, perquè crec que se mereixen una alegria, perquè estan treballant molt bé i seria el premi que crec que se mereixen. Amb fe, en lluita, treballant molt, no donant un valor per perdut i creient molt en el que estem treballant. Un partit més. La categoria és molt igualada, tots els rivals són molt bons, però també podem guanyar nosaltres a qualsevol rival. Crec que, lo dic sempre, molt igualat tots els partits i a competir com un partit més. No ho sé, jo crec que a mi no sóc el que té que valorar la situació de l'Hercules. Jo crec que nosaltres no ens hem de fijar en nosaltres mateixos, fer bé les coses que estem treballant i a partir d'ahí créixer nosaltres. Crec que si fem bé les coses que estem treballant i polir els defectes que estem tenint, estarem més a prop de guanyar, però ja dic, sigui el rival que sigui.
Recordem que el partit entre la Unió Esportiva Olot i l'Hèrcules d'Alacant serà aquest diumenge 4:45 de la tarda a l'estadi municipal, des d'una hora abans a Ràdio Olot, amb en David Planella. I la jornada 13 de la segona federació comença aquest dissabte a les 5 de la tarda entre el València, Mestalla i el Terol. Diumenge a les 11, Formentera-Prat. A les 12, Lleida Esportiva Eivissa. Terrassa, Mallorca B. Manresa, Badalona Futur. Penya Deportiva, Espanyol B. I Atlètic Segunti, Ebre. A la 1 del migdia, Deportiu Aragón, Alzira. I tancarà la jornada la Unió Esportiva Olot Hèrcules a 4:45 de la tarda. Pel que fa a la classificació, el primer classificat torna a canviar i aquesta jornada és la Penya Deportiva amb 25 punts, igualat amb Manresa i Terol amb els mateixos punts. El quart és el filial del València amb 23, empatat amb el filial Perico, que tanca la zona de play-off. A la zona lletja de la taula hi ha la Eivissa de Raúl Garrido en play-out amb 13 punts, igualat amb l'Hèrcules, rival de l'Olot aquest diumenge, tot i que aquests serien nou equip de tercera divisió ara mateix. 15 és el Badalona Futura amb 12 punts, el Mallorca B, que és el primer que encara no ha superat el llindar dels 10 punts, l'Olot amb 8 i l'Ebre amb 6, que encara no ha aconseguit guanyar.
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
La tàctica de Ràdio Olot.
I recordeu que podeu participar en la porra del partit en joc una coca i un tortell de Can Carbasseres o una samarreta, una de suadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook posant el resultat i sobretot el hashtag de porra UEO. S'hi pot participar fins que comenci a rodar la pilota aquest diumenge a 4:45 de la tarda contra l'Hèrcules a l'estadi municipal d'Olot des d'una hora abans a Ràdio Olot.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Gol, 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 gol d'Ernest Forgas, per fi, per fi, per fi el golejador s'estrena!
Per fi va marcar Ernest Forgas, per fi va marcar l'Olot de jugada, però vam tornar d'Alzira amb les mans buides. Guanyarem aquest diumenge. Després de 5 derrotes consecutives, ha d'arribar la victòria. Diumenge en directe des de l'Estadi Municipal d'Olot, Unió Esportiva Olot, Hèrcules d'Alacant. A 3:45 de la tarda la prèvia i a 4:45 el partit, amb la narració de David Planella i els comentaris de Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas, i el patrocini de Fred Perry Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som!
Primera Catalana.
Aquest cap de setmana no hi ha futbol, no juga el Bordó Tosca. No obstant, des de la tàctica aprofitarem per repassar el moment actual del conjunt groc, tant a dins com a fora del terreny de joc. El Bordó Tosca és 13 amb 8 punts de 27 possibles. En les 9 jornades porta un total de 2 victòries, 2 empats i 5 derrotes. Acumula 11 gols a favor i 16 gols en contra. En aquest primer terç de temporada, l'entrenador del Bordó Tosca ha confiat més en alguns jugadors que d'altres. Els més utilitzats i els anirem a repassar són Sergi Gravalós, el porter, que ho ha jugat absolutament tot, i Marc Massagú, que també acumula tots els minuts, menys en l'últim partit per expulsió. A partir d'aquí, els més utilitzats per Jan Miquel són el central Fran Dorca, Deu de Turai, el punta Àlex Darnés, Arnau Bernades, el veterà migcampista Ramon Masó i el més jove David Llorenç, i el nou fitxatge Arnau Romero, provinent de la Mer. Repassem ara com està la classificació, perquè l'Escala és líder amb 24 punts, el Figueres amb 19 en segona posició, Lloret i Banyoles comparteixen la tercera posició amb 17 punts, Granollers i Can Givert amb 15, el Vic amb 14 punts, a la zona mitja de la taula hi ha Alcaldes de Montbui amb 13, el Manlleu novena posició amb 11 punts, el Torelló amb 10, el Palamós amb 9 punts, del Vallès amb 8, Escola Futbol Bordó Tosca, com dèiem, 300 amb 8 punts, Bescanó amb 8, Mataró amb 7 i el colista és el Mollet amb només 6 punts. El pròxim partit dels grocs serà el dissabte, dia 10 de desembre, a les 4, a casa contra el Granollers.
Segona Catalana.
A segona catalana tampoc hi ha jornada, per tant, també aprofitarem per repassar la classificació dels dos garrotxins, això sí, en una taula de classificació molt més petita que la primera catalana, perquè en aquesta segona catalana ja està dividida per subgrups, i explicarem també la curiositat i la novetat respecte a aquest any, no? Que els equips que quedin en primera, segona i tercera posició i els altres partiran ja dels punts que tinguin en aquesta fase regular, per tant, els que lluitin per pujar lluitaran ja amb els punts que hauran fet en aquesta fase regular i els que lluitin per baixar també ho faran comptabilitzant els punts d'aquesta fase. Per tant, anem a repassar la classificació. Begur amb 22 punts líder, Roses amb 19 i la Jonquera amb 18. Són els tres que lluitarien per les posicions de playoff. Torroella és el quart classificat amb 16 punts, Sant Jaume Llierca amb 13, tenim el Garrotxí cinquena posició, l'Emporiabrava amb 13 punts, el Besalú, que és l'altre Garrotxí, amb 13 punts. Per tant, els dos garrotxins compartint puntuació, el Porqueres amb 11 punts, el Bisbalenc i el Viladamat comparteixen la novena posició amb 10 punts i la Marca de l'Am tancaria aquest subgrup UA de la segona catalana amb 5 punts. El pròxim partit dels garrotxins serà el Besalú contra la Jonquera i el Sant Jaume ho farà al camp del Marca de l'Am.
Tercera Catalana.
Repassem també la classificació de la tercera catalana al grup 18, ja que tampoc hi ha jornada ni partits ajornats. El líder és l'Abadesenc amb 26, el Fornells el segueix amb 24 punts, Fontcoberta, Sant Pons i Sant Gregori comparteixen el tercer lloc amb 19 punts, les Preses, el millor Garrotxí, sisena amb 18 punts, Campdevànol i Amer també en tenen 18, el Camprodon novena posició amb 15, Sant Privat desè amb 15 punts, Comacrós 11è amb 14 punts, 12è classificat és les Planes d'Hostoles amb 13, el Cornellà de Terri amb 12, el Sarrià de Ter també amb 12, Santa Pau amb 11, Cellera amb 8 punts, Atlètic Banyoles amb 7 i el colista és l'Escola de Futbol Garrotxa, que no acaba d'aixecar cap i només porta 5 punts.
Quarta Catalana.
I aquí sí que tenim futbol. La quarta catalana també es descansa, però s'acabaran de jugar els partits ajornats per poder igualar tots els equips en la caseta de partits jugats. Avui el Sant Pere Martí ho farà contra el Bonmatí a 8:45 del vespre. El dissabte a les 4 de la tarda, Serinyà-Sant Roc, i a la mateixa hora, Sant Miquel de Campmajor-Montagut. El diumenge a les 5, Hostoles-Osor. El dijous, el Sant Roc rebrà a casa la Vall d'en Bas a les 12 del migdia. Un dia festiu pel pont de la Puríssima. Anem ara a repassar la classificació. Líder és el Sant Pere Martí amb 25 punts. El segueix l'Hostoles a un punt només, amb 24. Sant Joanenc tercer amb 21. Serinyà quart amb 20 punts. Sant Roc amb 19. Sant Miquel de Campmajor també amb 19 punts. Els Joanetes i el Losó en tenen 17 punts. El filial de les Preses, novena posició, per tant, la zona mig de la taula, amb 16 punts. El Camós amb 15, el Montagut amb 13 punts, en 11a posició. La Canya, 12a, amb 12 punts. La Vall d'en Bas, 13a, amb 11. El 14è classificat és el Bonmatí, amb 10. El Castellfollit, amb 9. L'Atlètic Olot, amb 7 punts. El Besalú B, el filial del Besalú, amb 6 punts. I el Maià, amb només un empat, és colista de la quarta catalana. I ara seguim parlant també i ho farem en futbol femení. Les noies de la Unió Esportiva Olot són primeres amb tot guanyat, seguides a l'Estartit, que porta els mateixos punts, 18, amb dos partits menys. Les olotines, amb un equip reformat i amb un nou entrenador, només han encaixat 4 gols i n'han marcat 32, amb una mitjana superior a 5 gols marcats per partit i menys d'un encaixat per enfrontament. La capitana de l'Olot i portera de l'equip, Marta Terrés, ens parla de com estan actualment.
Des del principi de la temporada, el nostre objectiu de l'equip i del club ha estat sempre pujar de categoria per tornar a recuperar el nivell que estàvem, però ningú de l'equip es pensava que estaríem primeres en tot guanyat, ja que sempre hi ha equips difícils i molt competitius, però aquest és el nostre objectiu, pujar l'any que ve aquest any i seguir guanyant cada partit.
Les olotines jugaran un partit aplaçat contra el Sant Pere Martí aquest dissabte a 1:15 al Morrot. Les olotines tenen ganes de seguir sumant i posa molt d'èmfasi en el respecte que es tenen entre elles com a força d'unió per aconseguir l'objectiu de l'ascens. Una de les noves incorporacions que ens parla exactament d'aquest tema és Anna Morchón.
Personalment crec que l'equip està bastant unit i amb els resultats es pot arribar a veure. Jo sóc una de les noves que aquest any m'he incorporat i estic molt contenta, la veritat. Hi ha molta unió, hi ha molt d'equip i molt de respecte, que és el més important.
Després de debatre i de parlar de tot el futbol amateur, de les classificacions, d'on estan situats els equips garrotxins, tant a primera, segona, tercera i quarta catalana, anem ara a parlar, com sempre ho fem, del poliesportiu, que aquest sí que no s'atura mai.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
En l'àmbit poliesportiu comencem, com sempre, amb l'hoquei Olot, que després de l'empat a la Josep Jou per 3-3 contra el Congrés visitarà la pista del Cerdanyola demà dissabte a 8:45 des de mitja hora abans a Ràdio Olot amb en Roger Isern. Els olotins ara mateix són 7ens amb 7 punts i es troben a mitja taula, però com sempre qui ens actualitza com arriben els de García i Piera és el nostre especialista, en Roger Isern. Bona tarda, Roger.
Bona tarda, Daniel.
L'hoquei Olot que juga demà dissabte a 8:45, un horari bastant, bastant tard, a la pista del Cerdanyola, que va últim classificat, un hoquei Olot que vol tornar a aconseguir la victòria, no?
Sí, com dius, és un horari ja habitual per l'hoquei patins. És una pista molt complicada, pista petita, davant un rival de característiques només d'una similar al Congrés, que és un equip que va pujar l'any passat. Sí que és un ascens una mica diferent, no va aconseguir la pista, sinó aconseguint-lo després de que el filial del Liceo li cedís la plaça. Per tant, té aquesta similitud només amb el Congrés, l'últim rival de l'hoquei Olot, que va empatar 3-3. El Cerdanyola, doncs, és un equip molt ràpid, un equip que a casa seu, doncs, deia, Daniel, que és cuer de la categoria, 3 puntets, només una victòria, però els resultats són ajustats. I a més, a casa seva va posar contra les cordes a tot un líder, com és el Mataró, també ha posat contra les cordes el Barça Atlètic, per tant, serà un rival molt complicat per demà pels de García i Piera.
Ara parlant, no, els de García i Piera, què han de fer els jugadors de l'hoquei Olot per tornar a aconseguir la victòria? Quin ha de ser l'estil de joc, quin ha de ser el plantejament que facin els entrenadors?
Bé, jo crec que ha de ser el plantejament de sempre, un hoquei Olot, sobretot millorar aquesta faceta de xic defensiva, no? No dic que no estigui sent bona els últims partits, però sí que agafar aquesta solidesa que la temporada passada ens tenia acostumats l'hoquei Olot, aprofitar molt bé les contres, i sobretot creuar els dits davant una situació de lesions i mala sort que pateix l'equip i tenir els jugadors 100%. Sembla que Daniel Mangas ja comença a agafar el ritme, sembla que la resta de jugadors també que estaven tocats físicament estan al 100%, per tant, esperem un hoquei Olot habitual demà.
I no sé, Roger, si ens pots dir alguna coseta més de com està l'equip actualment, ara dèiem, no?, jugadors que arribin, que no arribin de cares al partit de demà.
Bé, si et sembla, abans escoltem a Jordi García parlant del Cerdanyola i de seguida ho lliguem també amb aquestes recuperacions de jugadors i ens surt que va patir l'equip, però abans escoltem a Jordi García parlant d'un Cerdanyola que espera que sigui un equip ràpid i intens demà.
És un rival similar al Congrés, però només pel tema de que han pujat de categoria. Tenen dos estils completament diferents, o sigui, el Congrés era un equip molt ben estructurat, molt tancat a darrere, o sigui, que el que juga és en tema de blocs, sense dos balanços defensius, blocs i xuts des de lluny. En canvi, el Cerdanyola és un equip molt directe, un equip que segurament a la seva pista ens pressionarà tota la pista, que intentarà portar el control del partit, que són molt ràpids a les transicions, acaben totes les boles.
Doncs escoltàvem el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, i també el seguim escoltant parlant d'una igualtat que recuperant efectius com fa l'hoquei Olot aquest cap de setmana, doncs serà molt important i la tònica habitual d'aquest grup nord.
És un equip que tots els resultats ha perdut, però tots els resultats, menys el primer, han perdut per la mínima o per dos gols de diferència. Vull dir, serà complicat, com cada partit que estem dient. Ja es veu amb la classificació, es veu amb els partits, que tothom pot anar a perdre el camp de tothom i els resultats són molt ajustats.
Doncs Roger, que ara ho deia, no?, també Jordi García, els resultats són molt ajustats, l'hoquei Olot va estar situat bàsicament al mig de la taula, amb 7 puntets, si no vaig equivocat, per tant, entenc que serà un partit, no per dir-ho rival directe, però sí un partit important per aconseguir la victòria, no?
Bé, jo crec que sí, és important aconseguir la victòria. Et quedes amb el Robust Agredols de la setmana passada amb el Congrés, precisament el rival que tens immediatament per sota, el Cerdanyola Escué amb 3 punts, però juntament empatat amb Vendrell i Oviedo, precisament l'Oviedo, pròxim rival de l'hoquei Olot. Per tant, podríem dir que és un rival de la Lliga de l'hoquei Olot i veurem si l'equip olotí fa aquest pas endavant, que potser la temporada passada li va faltar, no?, per acabar d'enganxar-se aquest grup capdavanter. És l'objectiu de la temporada, de moment, com deies, Aniol, mitja taula, que ja ho firmaríem a final d'aquest curs.
I ara sí, Roger, l'última pregunta. Quins jugadors arribaran per demà dissabte a la pista del Cerdanyola? A veure si Marc Prat o l'home gol d'aquest hoquei, entenem que arriba, no?
Sí, teòricament arriba en Marc. Va patir un cop dolorós la setmana passada a la Josep Jou, davant el Congrés, que el va obligar fins i tot a abandonar la pista. Sembla que està amb capacitat per jugar demà en condicions físiques. Tomàs Mercè també tenia una petita lesió a la mà, també sembla que arribarà. Per tant, els nous jugadors 100% de primer equip sembla que arriben. La posició de júnior, diguéssim, de jove jugador, sembla que l'ocuparà Enric Tremoleda. Per tant, haurien de ser tot a punta els mateixos 10 homes que van disputar el partit la setmana passada en el Congrés. Esperem que no hagi lesions, Aniol, i sobretot que recuperem una cosa que és clau, que és la victòria i els 3 punts per l'hoquei Olot.
Doncs molt bé, Roger, recordeu, oients de la tàctica, oients de Ràdio Olot, que demà dissabte podreu seguir el partit en directe des de Ràdio Olot amb en Roger Isern als micròfons a la pista del Cerdanyola, a 8:15 del vespre. Des de les 8 ja hi estarem posant, no, Roger?
Doncs sí, des de les 8 amb l'Anna, fem una mica de prèvia de tot demà. Jo us recomano escoltar la prèvia, aprofito l'Aniol per dir-ho, perquè anirem carregat d'hoquei i farem una prèvia a l'alçada del partit que ens espera 8:15 aquest Cerdanyola hoquei Olot.
Doncs molt bé, Roger, moltes gràcies. Recordem que el partit de l'hoquei Olot es disputarà dissabte a 8:15 de la nit a la pista del Cerdanyola, que es troba en última posició. Podreu escoltar el partit en directe des de Ràdio Olot a partir de les 8 del vespre.
I gol, 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 gol! Ara Josep Jou! Gol de Raúl Vidal! Ara sí que és la nostra, Josep Jou! Empata l'hoquei Olot!
L'hoquei Olot va aixecar un 1-3 en contra i va empatar contra el Congrés amb un gran ambient a la Josep Jou. I ara buscarà la victòria fora de casa. Dissabte, en directe des del pavelló de Can Xarau, Cerdanyola Club Hoquei, Club Hoquei Olot. A les 8 del vespre a la prèvia i a 8:15 al partit. Amb Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
I seguim parlant de temes poliesportiu. En clau de bàsquet anem a repassar els garrotxins. L'envàs masculí de segona catalana va perdre el primer partit de la temporada contra el Tordera. Aquest dissabte visiten la pista de l'Escala a 3:15 de la tarda. El femení, per la seva banda, va guanyar el Banyoles per 47-55. Ara són líders i reben el Blanes diumenge a 1:15 a casa. A tercera catalana, la Piolot jugarà contra Lloret dissabte a 6:15 i la Vall d'en Bas descansarà. En el grup 10, el Club Bàsquet Olot rebrà el Casanenc dissabte a 6:15 de la tarda i el Club Bàsquet Garrotxa Olot Sant Joanenc descansarà aquesta jornada. A tercera catalana femenina, la Pia Olot visitarà el Club Bàsquet Vall del Terri divendres a les 8 del vespre i diumenge hi haurà derbi garrotxí a la pista de la Vall d'en Bas contra el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc a les 6 de la tarda. Seguim la línia de sempre, anem a la piscina. El Club Natació Olot jugarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la piscina Olotina contra el Creu Groga de waterpolo. Els olotins ara mateix són segons a 2 punts del líder, que és el Club Natació Manresa. El rival serà el Creu Groga, que encara no ha aconseguit cap victòria. Ens parla un dels seus jugadors que ens fa anàlisi, Adrià Molina.
Pues bueno, les sensacions per al partit d'aquest dissabte contra el Creu Groga són bones. Portem una bona setmana d'entrenaments i preparant-nos per guanyar. Sí que tenim 3 baixes molt importants, 3 jugadors que són titulars, però bueno, els que som ho hem de tirar endavant, ja que no es pot perdre cap punt més. Anem segons a la classificació, per sota la Manresa, i no se'ns pot escapar la victòria aquest dissabte.
El partit serà el dissabte a les instal·lacions del Club Natació Olot, a 6:45 de la tarda. Tornem als pavellons, perquè aquest diumenge el Club Vòlei Olot visitarà la pista del Barberà. La IEM Elisa Badia es rebrà un Olot en hores baixes i que és 9è classificat a 2:15 del migdia. El rival dels olotins van setens i són un rival directe pels interessos del Club Vòlei Olot. I te seguim dins els pavellons, que agafem la pala perquè el Club Tenis de l'Olot rebrà el pavelló número 1 al Borges Generals d'Olis aquest diumenge a les 11 del matí. Els olotins són segons en tots els partits guanyats, amb una diferència abismal. Només han perdut un punt. Són segons, amb 2 partits menys, i el seu entrenador, Òscar Gallegons, parla del partit del cap de setmana contra el Borges.
El partit de Borges és un partit molt complicat. Ells poden anir a un jugador que està vivint a Alemanya, que es diu Alberto Lillo, que té molt bon nivell. De fet, té nivell de superdivisió. El que passa és que com Borges té equip a la superdivisió, doncs no està jugant a superdivisió i està ajudant a l'equip de divisió d'honor a mantenir-se, que és el que vol el Borges. Però és un jugador molt, molt perillós. Després tenen a José Luis Andrade, que és un jugador que ha jugat moltes temporades a la divisió d'honor, crec que alguns partits també a superdivisió, amb molt bons resultats. I després tenen un nano que està al centre del rendiment de Sant Cugat, es diu Cesc Carrera. És un infantil que l'any passat va quedar primer d'Espanya infantil amb alguns tornejos. I tots tres fan un equip molt, molt compensat.
Recordem que el partit entre el Club Tenis Taulot i el Borges és diumenge a les 11 del matí al Pavelló d'Olot. I això és tot de la tàctica del cap de setmana, una tàctica diferent, perquè a futbol amateur no hi ha futbol, o només es juguen els partits ajornats. Aquí teniu tota la info dels partits del cap de setmana, des de la tàctica amb amor i amb esport. Bon cap de setmana a tothom.
La tàctica, amb Aniol Puigvert.